Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. Els dijous de 7 a 8 de la tarda a Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. Hi ha aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
Bona tarda, benvinguts de nou a un altre programa de la República. I amb aquest tractarem un tema de molta actualitat, malauradament, que és la situació de la pandèmia. Més concretament, tractarem l'estat de la sanitat per fora i per dins. La situació de la pandèmia està en moments complicats. La nova onada, que ja no sé si és la segona o la tercera, això ja ens ho aclariran, ens fa recordar com si ens acostéssim a la primera. Després que diumenge sobrepassés els 400 punts, ahir va arribar fins als 438 i no hi havia un risc de rebrot tan elevat a Catalunya des de mitjans de març, quan el 20 de març es va arribar a 454 punts. El nivell de mortalitat també han pujat. No té proporció amb la primera onada, però repassarem aquesta situació i intentarem fer-ho de manera comprensible en dues professionals, Maria Àngel Rodríguez, infermera de l'Hospital Trueta de Girona, amb tractament d'infecciosos i portaveu de la sanitat a Catalunya del Sindicat de Comissions Obreres. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Alfons.
Hola, bona tarda.
També tenim a Empar Loren, infermera de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, a urgències, i responsable d'organització de Comissions Obreres de Sanitat. Bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Bé, des de fa uns dies la societat catalana ens anàvem fixant en Madrid, no? I consideràvem que allí estaven molt malament. Però ara sembla que ens acostem cada vegada més a la capital del reino. Quina, amb la situació cap on anem, no? Quina és la situació actual de la pandèmia a Catalunya? Què volen dir aquests punts, entre ells el que llegia, i altres dades que ens estan donant els mitjans informatius? Qui vulgui començar? Endavant.
Bé, doncs vol dir que no anem bé, no? Això és un índex que es diu índex de rebrot i que vam començar doncs, amb un índex força baix quan veiem que Madrid, com bé has dit, doncs estava pujant cada dia, no? Tenim un problema tothom, els humans, que és que veiem altra gent que està malament, com en un principi, la primera onada, quan veiem que la Xina estava malament, però que aquí és una cosa que la Xina era lluny i que no arribava, no? Doncs el virus malauradament arriba, no? I quan veiem que Madrid està malament, el que hem de veure és que possiblement, si no fem res per evitar-ho, al cap de pocs dies o setmanes, aquí a Catalunya estem igual. A Catalunya i la resta de comunitats, d'estats, del que sigui, no? De províncies, de països, el que sigui. Llavors, ara, abans de que arribés a la xifra més alta que consideràvem, que era 500, doncs el que s'ha fet ha sigut posar mesures, no? Cada vegada són mesures més restrictives, però que per ara veiem que no acaben de fer doncs, la finalitat que han de fer, no? Que és aturar doncs, la corba d'aquest maleït virus, no?
En els primers moments, març i abril, quan la pandèmia era tan nova per tothom, ens vam fer molts propòsits de posar la salut en primer lloc, per davant de tot. Dic, ens vam posar de manera general, la societat va ser conscient i els polítics també deien que la salut és el primer. Però què ha passat? No hem complert amb aquest propòsit? Per on s'ha fallat? Empar, com ho veus?
Bueno, jo crec que no és que s'hagi fallat, és que al nostre país venim d'unes retallades brutals des del 2010 en el que és sanitat, també en altres àrees, no?, de l'administració pública com l'educació, però ara concretament la sanitat és el que s'està notant més. I què ha passat? És una continuïtat en retallades que no s'han revertit i realment no es parla de la salut i de la sanitat com per fer un model nou dirigit a les novetats que tenim actualment en el segle XXI, que és pues, esperança de vida més gran, malalties cròniques que pues, no arriben a la mort, però se cronifiquen i viuen molts anys, cosa que abans no passava. Vull dir, tenim un estadi de salut més bé, vivim més bé, tenim més llarga vida, però en aspecte de sanitat s'ha quedat enrere i no ha anat juntament amb aquestes condicions. Pensem que la sanitat ha de ser el primordial, no?, per tot el govern que hi hagi. Jo crec que un sistema de salut que no es mogui depenent del govern que entri, o sigui, coses fermes que sempre estiguin i després anar desenvolupant-les, perquè és que el que passa és que ara entre un i fa això, ara entre l'altre i fa l'altre, i un retalla, l'altre vol treure les retallades, ara no hi ha diners. No sé, crec que falta de veritat coordinació i organització des de dalt. És que si no avançarem, estarem cada vegada pitjor.
Bé, però tot això podríem dir que més o menys ja almenys una part important de la població ja la sabíem, no?, que ens havien retallat i que estàvem malament. Recordem la frase d'aquell de l'inefable Boi Ruiz, no?, que ens deia: el qui tingui una assegurança, millor que no se la, que no se retiri de l'assegurança. Per tant, si hi havia una situació en què s'havia retallat importantment, la cosa semblava que estava clar que s'havia de revertir aquella situació. S'ha revertit això?
No, ni molt menys. De fet, ens han venut, el govern actual, ens va vendre aquest any passat, al principis del 2020, cap al febrer, que, bueno, que havien incrementat el pressupost de sanitat amb unes xifres doncs, astronòmiques, no? Però si miràvem aquest pressupost, podíem comprovar que, per una banda, el que deia la meva companya, l'Empar, no?, la població està més envellida, té més pluripatologia, per tant, hi ha una dependència més gran del que és la sanitat pública. Per una altra banda, la cartera de serveis deien que s'havia ampliat en temes d'ortopèdia, en temes d'odontologia, per tant, més despesa. I mirem el pressupost del 2020 i estem parlant que és un pressupost pràcticament igual al del 2012, per tant, 8 anys després igualem el pressupost amb més requeriment per part de la sanitat pública cap als, de la ciutadania cap a la sanitat pública, llavors això no és revertir, això és simplement una intenció de començar a revertir. Començar a revertir, justament volen començar a revertir, almenys el paper ho aguanta tot, i uns dies més tard comencem amb la pandèmia. La pandèmia, si hagués vingut amb un pressupost incrementat, amb més equips de protecció individual, amb més personal, professionals de la salut contractats, pensem que portem a Catalunya, hi ha una fuita, en especial d'infermeres, metges també, lògicament, i altres professions, però justament infermeria és la professió que més surt del país perquè no té feina aquí, o té feina però és molt inestable. Són feines de substitucions, són feines a temps parcial. Clar, la gent ha de fer una vida i si a fora et donen una feina més estable, doncs evidentment la gent marxa, no? Altres professions passa, però amb aquesta moltíssim. I esclar, això no ens ho podem permetre, perquè la sanitat és un dels pilars fonamentals de l'estat de benestar. I si això no va bé, doncs moltes altres coses no aniran bé. Llavors, què ha passat? Doncs es va començar a intentar a contractar doncs, personal, gent que estava, com deia, a temps parcial, per exemple, gent que feia caps de setmana se'ls va contractar a temps complet, amb el benentès, almenys per part de Comissions Obreres, vam demanar que aquest temps complet del 100%, ja que els teníem en nòmina, es mantingués fins a final d'any. Què va passar? Va arribar el mes de maig, la onada de la pandèmia va començar a baixar i automàticament aquests professionals, com diuen en castellà, si t'he visto no me acuerdo, vull dir, o tornaven al seu contracte a temps parcial, per tant precari, o simplement se'ls havia deixat de contractar. Ara, portem uns mesos, a través de l'estiu, aquests professionals podien haver fet servir per alleugerir les malaurades llistes d'espera, que ja estaven malament a Catalunya, malgrat els plans de xoc que s'havien intentat fer, estaven malament, però amb la pandèmia ha sigut desastrós. És a dir, els hospitals eren monotemes. La gent només venia a tractar-se de la Covid-19. Es van aturar proves diagnòstiques, es van aturar visites especialistes, es van aturar tot tipus d'intervencions quirúrgiques, excepte, evidentment, les urgències. Si hi havia un accident, doncs l'havien d'operar si és un tema d'intervenció quirúrgica, no? Llavors, què vull dir amb això? Vull dir que no s'ha invertit el suficient, però no ara, com deia la meva companya, des del 2010. Hem estat maltractats, els personal que hi treballem a la sanitat. Encara, és com un exemple, no? A dia d'avui encara se'ns deuen alguna paga doble. Concretament, la paga del 2014 encara se'ns deu. No és per parlar de diners, és per parlar de la situació aquesta, no? Que estem vivint i que repercuteix a la ciutadania, perquè si hi ha menys personal, doncs no podem donar el mateix servei.
Ja entrarem més a fons amb el tema aquest. Però, clar, resulta que com a usuari, jo truco, tinc que fer trucades i no m'agafen el telèfon de sis, de set vegades, no? Clar, què passa llavors? Hi han hagut retallades, hi ha menys personal, hi ha menys recursos en general, i tot això, personal, recursos i tal, s'han destinat ara al Covid i s'han abandonat tots els altres? O què ha passat? Ho dic perquè entengui també l'oient les seves dificultats i el seu emprenyament el dirigeixi cap a on l'ha de dirigir, no? En part, com ho veus?
Sí, clar. Mira, penseu que de tot el personal que està tenint la sanitat, no, a Catalunya, s'ha volcat a la Covid. És que igual un 80% del personal està volcat a la Covid. Els hospitals, què passa? Si ara, amb els primers freds, no, perquè aquest virus també s'està veient que té un comportament estacional, perquè ara té una, vull dir, s'afegeix que pot estar constipat, clar, tot el que s'afegeix, no, a l'època que tenim, la gent va al metge, vol anar al metge perquè té tos, no es troba bé. Si va a urgències i el diagnostiquen de Covid i ingressa, clar, aquestes unitats d'hospitalització se plenen de pacients amb Covid. Clar, si es plenen de pacients amb Covid, no poden estar plens de pacients de cirurgia. Ahir vaig sentir una dada, per mi és garrifosa totalment, de que només estan detectant la meitat dels càncers de mama que es van detectar l'any passat. Què passa? Que hi ha una salut de càncer de mama? No. Que segurament el tema de prevenció no s'està detectant. Hi ha la meitat de dones que igual tenen càncer que no saben ni es detecta. Això és molt perillós, perquè, per exemple, el càncer de mama té una mortalitat ja ínfima, vull dir, és que ja era molt bona qualitat de vida. Què passa? Això és un pas enrere increïble, eh? És un dada, és un exemple, però segur que passa en totes les altres malalties. Hem d'aprendre a conviure amb el Covid, perquè no marxarà d'avui per demà, i atendre les altres patologies, perquè, clar, al final morirem d'altres coses. Vull dir, sí, tot és Covid, però què passa amb les malalties neurològiques? Què passa amb els càncers? Què passa amb les insuficiències renals? És que és tot un món. Llavors, crec que el que ha de fer l'usuari és estar tranquil. Primer, de veritat, estar tranquil. El sistema sanitari suporta i suportarà el que faci falta, perquè ho ha demostrat. Llavors, bueno, el que hem de demanar és dotació de personal, que, clar, no surt de baix de les pedres, una infermera pues, triga 4 anys a formar-se i un metge pues, de 6 a 8, i què passa? Que no en tenim. És que hi ha plantes d'hospital que no s'obren per falta d'infermeres. Això també ho ha de saber la població. Eh? O sigui, no falta per recursos, no falta de llits, no falta de sueros, ni pals de sueros. No, falta d'infermeres que estiguin allà amb aquells malalts. Això és gravíssim.
Això és però perquè on han de buscar aquestes infermeres, metges, etc.?
Home, han de buscar totes les que van marxar. Totes les que han marxat 10 anys. Estan a Alemanya, a Anglaterra, a Suïssa, però clar, hi estan molt bé ara. Clar, aquí se'ls va tirar fora del sistema. Així, literalment, eh? Jo he format, o sigui, nosaltres, en el nostre país, hem format una infermera que costa X diners a educació pública, superespecialitzada, i és que te la treuen de les mans a Europa, perquè una infermera espanyola no té res a veure amb una infermera suïssa. Te la treuen de les mans. Llavors, això que estem fent. Ara no en tenim.
I en quin període ha hagut aquest èxode, diguem-li així?
Pues a partir de les retallades, 2011, 2012, el 13, 14, 15, sobretot. Van marxar totes les que acabaven, totes les promocions. Poques se quedaven perquè no tenien, i si tenien aquí treball era mísero, era, no sé, eren molt males condicions laborals, molt males condicions. No sap cuidar el personal, no se sap cuidar. O sigui, molta instal·lació, per exemple, l'Arnau de Vilanova ara estan fent un edifici col·lateral, que serà, perquè clar, és tota una província, només un hospital públic de l'ICS. Ojo també, s'està fent, però no hi haurà personal. Diu, una nova organització, ja veurem, però sense més personal. Pues com s'aguanta això? Això és qualitat al pacient. Jo vull ingressar i tenir el meu medicament, però també vull bona qualitat que m'atenguin, perquè és que el no tenir qualitat és que no te cures. Vull dir, per molt que vingui el metge, fiqui el tractament i sàpiguin el diagnòstic de la teva malaltia, si al darrere no hi ha un equip que el porte a terme, tu no estàs bé, no hi ha el benestar final. I salut és el benestar físico-psicosocial de la població. No només un diagnòstic i un ordinador i una història clínica compartida. Crec que s'ha deixat la part humana de la medicina i de la sanitat, penso, particularment. I s'ha anat tot a industrialitzar i tecnificar.
La part humana potser perquè és la més costosa econòmicament. O per què?
Però per això són els impostos, no? És que tot servei públic, per definició, són deficitaris. El problema està en dedicar-hi la partida pressupostària que li toca. És evident que salut és un dels departaments que més elevat cost té. Però bueno, s'ha de fer una redistribució dels impostos i poder dotar del pressupost que necessitem. Perquè és que si no, com deia l'Empar, és que no anem enlloc. Si no hi ha personal per tractar, doncs tenim la més alta tecnologia. Pots tenir la UCI més perfecta, però és clar, la UCI hi ha una ràtio d'una infermera per quatre pacients, una TCAI, que era abans l'auxiliar d'infermeria, cada quatre pacients. Perdó, una infermera, dos pacients, una TCAI, quatre pacients. Clar, això, si no ho tenim, com podem intubar un pacient si no li podem donar les cures, mantenir el respirador correctament i, en definitiva, mantenir en vida aquella persona? No, és impossible. Podem fer molts espais, però l'element humà, no, de moment, fins ara, no tenim robots que ho puguin suplir.
En comparació amb altres països europeus, com estem?
Ui, mira, en ratis, ho diré clarament, per exemple, de medicina, de metges, sí que l'atenció primària s'ha d'organitzar d'una altra manera. ¿Vale? Sí que falten metges d'atenció primària, però a part de que falten, s'ha d'organitzar d'una altra manera. Metges a hospital està bastant ben dotat, els especialistes, així és veritat. Però la infermeria, així com a Europa hi ha un rati de 9 infermeres per cada 1.000 habitants, aquí tenim 5. 5 infermeres cada 1.000 habitants, és que és la meitat. Llavors, què passa? Això sobre infermeria. La medicina d'atenció primària, massa tecnificada, si ho veiem, tu vas al metge de família i quasi que mira més l'ordinador que a la persona. És que no té temps. No té temps, però clar, el sistema li obliga a que ha de ficar totes les dades allí perquè hi ha una història compartida global que és magnífic. Però igual aquesta feina la podria fer una altra persona que no fos el metge. Igual podria ser un administratiu qualificat i el metge dedicar-se a lo d'abans. És que l'ull clínic s'ha perdut també. Perquè el metge no té temps d'aplicar-lo. Abans la gent se coneixia i jo què sé, fulanito, saps que pateix d'això, té aquesta situació familiar. És que era diferent, era humano. Ara és molt tecnològic. I el metge de família no canviarà la situació si no canvia la forma de poder atendre el pacient amb més temps per visualitzar-lo, per escoltar-lo, per estar amb ell, per parlar. A vegades parlant saps el que li passa a la persona, Sí que una analítica te serveix molt de què li passa a la persona, però al darrere d'aquella analítica hi ha una casuística que això s'ha perdut. O sigui, la visió global s'ha perdut, penso, perquè hem anat tant a la superespecialització i a la tecnificació.
Sí, però aquesta tecnificació també té un cert sentit, no? Que és estalviar metges, no? finalment. És a dir, és poder concentrar informació i llavors, amb aquesta informació, poder fer, diguem, per conferència, donar un diagnòstic, no tenir que desplaçar-se, etc. Dic jo, no? Per exemple, jo, al meu cap, la meva metgessa, diu, resulta que estan cridant, primer, diguem, ens han tractat a patades, molta gent ha arribat a l'hora de jubilar-se i pensava continuar, però al final s'ha jubilat perquè es sentia maltractada. Diu, i ara estan intentant recuperar a gent que s'havia jubilat. Això està passant arreu de Catalunya?
A l'atenció primària de salut, sí.
Sí, l'atenció primària.
Sí. Hospitals no tant, no? Però atenció primària sí que s'ha intentat recuperar, doncs, això, personal que s'havia jubilat o fins i tot alguns prejubilat, perquè ens podem jubilar una miqueta abans d'hora, als 63 anys, si tens el temps cotitzat, te pots jubilar. Doncs a hospitals, per exemple, s'ha intentat, i de fet s'han recuperat, ja no tant jubilades, bueno, estaven jubilades, però s'ha fet com a voluntàries, personal d'infermeria. Val? I a primària s'està intentant revertir en el tema de doncs, metges i metgesses, no? Perquè, clar, la gent s'ha cremat molt. Com dius, la tecnologia serveix per ajudar el metge a diagnosticar, serveix per facilitar la tasca del metge, però mai per suplir-lo. Aquí és l'equivocació que tenim. Aquest és l'error que hem fet. Hem pensat que per tenir més màquines, per tenir més alta tecnologia, podem suplir les persones. Hem d'ajudar les persones. Però, clar, aquesta inversió en màquines ha anat seguida d'una baixada de pressupost en persones, no? I del 2010 cap aquí ha baixat en picat. Ara deia que el 2020 semblava que la intenció del govern era començar a revertir, però, malauradament, la pandèmia doncs, ens ho ha tirat tot a l'aire, no? I ara estem, bueno, estem intentant sortir com podem, no? Però la gent està al límit, eh? La gent no està vivint aquesta segona onada com la primera, eh? Ni molt menys.
La gent, et refereixes als professionals
de la salut. Professionals de la salut.
Perquè al començament, bueno, tots ho havíem fet, sortíem als balcons, aplaudir a les 8 del vespre i bueno, tot el personal sanitari eren els herois. Què ha quedat de tot allò? Com estem? Quina sensació teniu els que treballeu per dins?
Sensació és que sí que hi ha un reconeixement en aquest sentit per part de la ciutadania, doncs, de la manera que podien, no? Doncs, per exemple, com dius ara, no? Els aplaudiments, als hospitals ens arribaven moltes donacions, no? D'equips de protecció individual, fins i tot manufacturats per persones de peu, no? Sense ser especialistes en la matèria, o empreses que havien tancat i tenien coses i ens feien, doncs, això, donacions, no? Fins i tot ampolles d'aigua. És que la casuística ha sigut immensa, no? És a dir, la gent volia agrair una mica doncs, tot el sobreesforç que fèiem, perquè no era una jornada laboral normal. Era una jornada, una altra, sense descansos moltes vegades. No? Però realment el sentiment que tenim els professionals és que sí, que la gent ha intentat agrair, però que igualment ens hem sentit abandonats. Abandonats doncs, pels poders públics, abandonats pel govern, pel departament, i no tenim el que hauríem de tenir, no? No tenim el que dèiem, no? Personal suficient per poder donar l'atenció que el ciutadà i les ciutadanes mereix. És que no volem res més, només volem treballar amb unes condicions dignes per poder donar el servei que la persona que està pagant uns impostos tota la vida mereix per tenir cura de la seva salut. No és més que això. Vull dir, no demanem grans coses, demanem lo just per poder atendre els pacients amb una qualitat i amb una dignitat. Tenir pacients amb passadissos, tenir pacients, això no és qualitat ni dignitat de vida per un pacient. La persona té que estar atesa com li toca. I hem passat de ser una sanitat pionera en moltes coses a ser una sanitat doncs, bueno, doncs que estem força a la cua. Val?
Sí. Jo ara vaig a fer un parèntesi. I havien començat dient que des d'aquí miràvem a Madrid, no? Vaig apuntar certes coses que han sortit publicades de professionals de Madrid, coses que diuen. Diu, un d'ells, he arribat a veure en un sol torn més de 70 persones. Un home que es diu Carlos, un metge, diu que el Carlos tornés a casa deixant pacients sense una atenció adequada. Són situacions que no es poden tolerar, denuncia el metge de família, que assegura que sent ràbia amb una administració que trepitja i indefensió per no fer-ho bé. També la Clara argumenta que de professionals n'hi ha molts, però que cada vegada hi ha menys gent disposada a aguantar les condicions. El Nabil treballa substituint una companya que ha decidit parar un temps. I a la Irene li acaben de renovar el contracte 3 mesos, però dubta sobre si aguantarà. I reconeix que aquesta no era l'atenció primària que s'imaginava. Com ho veus, Empar? Això es podria traslladar també a Catalunya?
Sí, sí, i tant. Igual. És que les coses són iguals a tot arreu. Mira, és una professió que, si no es pot fer bé, crea molta angoixa, val? Perquè has d'estar molt atent, amb els 5 sentits, sempre amb un somriure, perquè, clar, la gent que et ve és gent que té un problema. No et ve ningú a explicar una bona notícia, no? Sempre és un problema, és un dolor, és un patiment, és por a la mort, val?
Una por.
Una por. És por. Por i dolor, no? I això crea angoixa, perquè tu què vols? Tractar bé aquella persona com te tractarien a tu? I dir, ostres, aquesta persona té aquest dolor, jo vull treure-li aquest dolor. Dic aquest dolor com aquesta patologia crònica que vull que aquesta persona porti bé perquè tingui el millor nivell de qualitat de vida. Clar, això si no ho pots fer bé, crea molta angoixa i desesperació, de veritat. Però aquesta angoixa acaba sent psicològica i t'emportes els pacients a casa, literalment a casa. Però és així, tal qual, Això qualsevol professional sanitari. Llavors, els metges i metgesses que estan ara mateix a l'atenció primària, aquest neguit continu cada dia i cada dia, és que no m'estranya que hi hagi gent que ho deixi i necessiti una excedència un temps o un permís sense sou o el que sigui, perquè és que, clar, és continu. Tu obres la porta a un altre pacient, amb una altra història, canvia el xip, comença a entendre'l. Això 70 persones en un dia. Vull dir que no són patates, el que tractem no són sacs de patates. I això hem de ser conscients tots, els professionals i els usuaris i usuàries de la sanitat. I entre tots revertir-ho, de veritat. I quan fem una concentració, una manifestació en contra de retallades i per una sanitat pública, hem de sortir tots. Igual que sortim quan hi ha un partit Barça-Madrid. És que o comencem a canviar el xip en aquest país. No, és que és així. La salut és el primer. Si no hi ha salut, no hi ha futbol, no hi ha supermercats, no hi ha de res. És que és així. I entendre de veritat que és el primer. Perquè se passa molta angoixa, de veritat. I hi ha moltes professionals amb tractament psicològic i amb medicaments perquè ho han passat molt malament, perquè tenir l'amor tan a prop, dia rere dia, vull dir, això és com una guerra, Pensem en els soldats, però és així, no hi ha armes, no hi ha pistola, Però hi ha un virus que ataca igual, llavors és com una guerra, i som els soldats.
I això ho diu la meva mare, diu,
és així.
Té 95 anys, diu, això és una guerra sense armes.
Exactament. Per mi és la tercera guerra mundial, que no són amb pistoles, és amb virus, i ens haurem d'acostumar, perquè si marxa aquest, igual d'un altre. Ens hem de fer forts i afrontar-ho bé.
Clar, aquesta és la part que no es veu, no? Aquesta tensió, aquesta càrrega psicològica que els professionals s'emporten cap a casa, i, bueno, cap a casa, cap a la família, cap a la seva vida, no? Però, clar, hi ha la part física també que diu que un tant per cent dels professionals són els que han caigut dins d'aquesta guerra contra el virus, no? Com a població, em refereixo, no? És una població de risc en aquests moments.
Correcte.
És així, no?
Sí, som de risc i també cal dir que ara, en quant a equips de protecció individual que ens protegeixen a nosaltres, els EPIs famosos, que és la mascareta o la doble mascareta, és tot el vestit que portem impermeable, és el doble guà, és tot plegat, els equips aquests, com dic, els EPIs, ara estem millor. Però, és clar, també ha caigut molta gent per negligència de no tenir els equips que tocava. Podíem vist hospitals, com ara l'Hospital de Granollers, si m'hi ve el cap, però n'hi ha d'altres, que la gent es fabricava els equips amb bosses d'escombraries. Potser és que ho estic dient i tal com parlo se m'està posant la pell de gallina. Perquè jo he estat a planta Covid tractant aquest tipus de pacients i com a mínim sí que he tingut el meu equip de protecció individual. Alguns l'hem hagut de guardar. Val? Hem fet un mal ús de l'equip. És a dir, els hospitals que n'hem tingut, al principi, n'hem fet un mal ús. Un mal ús vull dir que el fabricant et diu que aquell equip ha de durar una jornada de treball i l'hem estat fent durar fins a 5 dies. Per tant, aquí el risc, el primer dia tens un risc, sempre tens un risc, perquè no només és que et protegeixis, és com et protegeixes, com et poses el vestit, com te'l treus, vull dir, hi ha un risc, que per això hi ha una formació, no?, dels professionals per minimitzar aquest risc. Però si a sobre tu el primer dia tens un equip perfecte, el segon dia, evidentment, ja no és tan perfecte i el cinquè dia ja n'hi parlem, evidentment, com a mesura que anem passant els dies, el risc augmenta. I és per això que han caigut més professionals dels que teòricament tocarien. Hi ha un tant per cent que, evidentment, també sortim al carrer, també estem en contactes amb la família, amb altres persones. Per tant, el risc zero no existeix. Però, com a mínim, les empreses, en aquest cas els hospitals, les atencions primàries, ens havien d'haver dotat els que estem a primera línia, perquè una cosa és anar pel carrer que pot venir algú que estigui infectat. Però nosaltres estàvem tractant amb persones 100% infectades amb una sintomatologia molt, molt forta, vull dir, amb tos contínua, amb febrades, amb tot tipus de signes i que, evidentment, feien que et poguessis contagiar el risc molt més elevat que altres persones.
Sí, que miràveu la mort cara a cara i dèieu, aquí o em protegeixo o m'arriba, no?
Sí, vull dir, jo ara parlo per mi, no? És a dir, jo entrava a una habitació quan sortia, o sigui, la meva màxima preocupació era, a veure, fer una aturada d'uns segons mentre m'atrevia el vestit, no? El primer guà, el segon guà, la primera bata, la segona bata. De la manera com t'ho treguis, doncs pot significar contagiar-te o no. És a dir, ja estàs fora del pacient, estàs al passadís, t'has de treure el vestit, el traje, no? De protecció individual, i, o si no te'l treus bé, evidentment te pots contagiar, no? Llavors, clar, això suposa un esforç molt més elevat que el tractar qualsevol altre tipus de pacient. No és el mateix tractar amb un pacient Covid que amb un pacient que té una altra patologia, perquè ja només fer una analítica amb un pacient quan portes doble guà, doble bata, sí, portes doble mascareta. La gent que portava ulleres se'ls entelava, no s'hi veien. A sobre portava tot una com una màscara o unes ulleres a sobre d'aquestes, doncs, més hermètiques. No us ho podeu imaginar, el sobreesforç i, a més, la temperatura. Estem parlant que mentre estaves dintre tot aquest vestit, estàvem a 50 graus de temperatura. Vull dir, sortir de l'habitació i tenir els mitjons molls de tota la suor que ha regalimat de l'esquena en avall, jo això porto 28 anys d'infermera, no havia viscut mai de la vida. Sí que m'he protegit amb altres pacients infecciosos, però una part, o un vestit, o una mascareta, en funció del tipus d'aïllament que tenia aquell pacient. Però un aïllament global, com hem fet aquest temps, això no s'ha vist mai. Per tant, el sobreesforç ja no físic, sinó psicològic. I la gent, doncs, quan sortim tenim una vida, una conciliació familiar, tenim unes parelles, tenim fills, tenim avis, tenim mares, tenim pares, i tota aquesta gent, doncs, evidentment, la por a que poguessin contagiar ha fet que molta gent marxés de les seves llars. Això ha suposat gent que, criatures petites, no poder-les veure durant un mes, això és terrible per una mare o per un pare. Doncs això ha passat al nostre país, amb la por del contagi cap a un mateix i cap a la teva família, perquè estaven veient morir a les persones. I parlaven de que gent molt gran, però les UCIs estan plenes de gent de 30 anys, sense patologia prèvia, que això a vegades no surten als mitjans. No. És evident que la persona que té una patologia prèvia té més risc, però també tenim gent intubada amb 30 i 40 anys a les UCIs, i que si estan allà un mes, mes i mig, i que quan surten, molt bé, se n'han sortit de la Covid, però tenen unes seqüeles terribles. Tenen seqüeles de memòria, que això no se'n parla. Tenen seqüeles per descomptat de mobilitat. Tenen seqüeles neurològiques. Tenen tot tipus de seqüeles respiratòries. Vull dir que la cosa no és per agafar-s'ho a broma, no? Com a vegades el jovent, no? A vegades pensa que no, a mi no em passarà perquè sóc jove, però doncs no, les UCIs estan plenes de gent jove.
És a dir, no és com una grip que ha passat i diguem, et quedes tranquil fins a l'hivern que ve.
La grip afecta molt la gent, pot agafar qualsevol persona, però els que les pateixen més o bé acaben morint alguns pobres, són la gent més gran. Això és una realitat. Però la Covid-19 és un atac a l'organisme que ataca, no ataca només a nivell respiratori. Pots fer una fallida multiorgànica perquè ataca ronyons. Tenim gent jove fent diàlisis a la UCI perquè el virus s'ha posat al ronyó. És que és una cosa que el teu sistema... O sigui, tu te vols defensar, hi ha gent que la pròpia reacció del teu cos per defensar-se d'un virus que t'ha entrat és tan elevada que fas una fallida multiorgànica, que diguem. Llavors, clar, això vol dir que tu mateix t'estàs atacant a tot arreu. Tu ets el teu propi cos està atacant els òrgans interns del teu propi cos. Saps? És com si tu mateix te fessis mal, no? I clar, vull dir que no és una grip, eh? No és una grip.
No és una grip.
No, ni molt menys.
I bé, tornant a la situació interna, parlàvem d'això de que us havien aplaudit, la societat, vaja, reconeixia, però, clar, ha quedat una sensació de greuge, no? Vosaltres, com a professionals, què és el que més importa, què és el que penseu que importa més a les persones treballadores? La falta de reconeixement monetari, la falta d'equipaments o de personal, què és el que es nota més i que creieu que s'hauria de canviar això?
Què s'hauria de canviar? Bueno, jo crec que un model nou, no? No està en la part econòmica o... És que desgranar és tot. El personal és molt important, està ben dotat, de personal i d'espai és molt important per poder treballar bé. Clar, això és com tot, l'espai tendeix a plenar-se. Jo recordo el meu hospital que les urgències eren petites i abarcaven uns llits i és el que teníem. Se van fer dobles i se continuen plenant. Se continuen plenant i continua ben gent fora esperant hores i hores que l'atenguin. Jo crec que hem de canviar el model de dalt a baix perquè som molta població. Aquesta població cada vegada envellim més i tenim més esperança de vida i és que això és molta atenció sanitària. O sigui, no és el mateix un pacient de 30-40 que de 70-80 o 90. Necessitem sociosanitaris potents on pugui estar la gent que necessita atenció integral. Un altre model d'envellir, me refereixo a les residències geriàtriques, un altre model diferent que no sigui aparcar persones en un lloc que capiguin 100, 200 o 30 persones i respecte a la sanitat, un model diferent d'atendre les malalties cròniques. No sé com, jo crec que aquí hi ha d'haver molta gent que sàpigui i que creï un nou model sanitari, perquè és que si no, se nos desbordarà sempre. Vull dir, és que sempre necessitarem més llits i sempre necessitarem més professionals. I això, clar, és inassumible. Arribarà un punt que direm, clar, el 80% no s'ho podrà portar a la sanitat en un país. Jo crec que un nou model, més de casa, més de que t'atenguin a casa, més de que les residències siguin diferents, algo que pugui haver qualitat de vida i menys atenció. Clar, si té una pandèmia com aquesta, no queda un altre remei que tenir hospitals grans i equips de UBI, metges intensivistes, infermeres especialitzades, etcètera, etcètera. Però el model és de fons, jo crec. La part econòmica, bueno, sí, som un dels pitjors pagats d'Europa. Dels pitjors pagats d'Europa. I, bueno, i Catalunya, una de les pitjors pagades d'Espanya. O sigui, Catalunya és de les pitjors pagades d'Espanya, és la tercera comunitat pitjor pagada d'Espanya i, a part, Espanya és de les pitjors pagades d'Europa. Llavors dius, pues sí, estem ben pagats, mal pagats. Però bueno, igual que estem mal pagats nosaltres, ho estan molts treballadors d'aquest país. Vull dir, el sou ja mínim interprofessional ja és baix pel nivell de vida que hi ha i les necessitats que tenim per viure. Vull dir, no és el mateix als anys 80 que ara totes les necessitats que tenim. Llavors jo crec que s'ha de fer un pensament en gran, clar, això hi ha polítics i gent, no? Espero que entenguin d'això, i fer un nou model sanitari. És que si no, això serà arrastrar. I vindran 5 anys més i estaran parlant de lo mateix que estem parlant ara, igual, encara pitjor, continuarem igual. Clar, o sigui, hem fet aquest esforç sanitari per mantenir esperança de vida, no? I que els nostres avis i àvies visquin bé després de tot el que van passar i tinguin una bona mort, i ara resulta que d'un plomazo sembla que ens ho carreguem tot. És que pot passar això, eh? Llavors, haurem de fer un canvi de pensament global. I després dir als usuaris i usuaris que escoltin aquest programa, Ciutadania, que tenen un personal, un professional sanitari, que poden estar tranquils, perquè si han aguantat la pandèmia de març, abril i maig, que allò va ser, ja t'he dit, com una guerra, i a més sense armes, perquè no teníem EPIs, aguantaran. Vull dir que tenim un sistema i un personal meravellós. No, no ho dic jo perquè sigui infermera, precisament, però és que ho veig. O sigui, lo vocacional i lo que la gent se volca al ser humà, això és meravellós. I això, si perdem això, jo crec que haurem perdut la dignitat, eh?
Mm-hmm. És a dir, necessitarem més prevenció, no?
I promoció. Per exemple, la gent ara que ha de fer augmentar el seu sistema immunitari, bé el fred, això ho fa sempre. Sucs de taronja, vitamina C, dormir bé, descansar 8 hores, menjar bé, no tenir por, la por altera el sistema immunitari, està comprovadíssim, no s'ha de viure amb tanta por. I bueno, i mirar de tenir una qualitat de vida i bona, no?, dintre del que cap.
Tot el que apunta l'Empar, en realitat, és un canvi de sistema.
Sí.
Perquè si posem els diners en primer lloc, tot això arrossega totes les conseqüències que estem parlant en aquests moments. Perquè d'on ha sortit el virus? Si no és precisament doncs, d'aquesta guerra contra la natura, d'aquest saltar-se una sèrie d'espais i de normes que arriben amb l'ésser humà doncs per aquest tipus de vida superindustrialitzada, no? Tecnificada, etc., però que no té en compte aspectes essencials de la vida. Bueno, hi ha qui diu que aquesta és potser la primera de les pandèmies que vindran. I, per tant, aquesta reflexió que tu deies que hem de pensar un nou model, potser l'hem de repensar, nou model de salut sanitari, però també dins d'un nou model econòmic. Perquè, clar, si... bueno, què us sembla? Teniu vosaltres també la impressió de que els polítics, els governs, han dedicat més atenció a salvar l'economia que a salvar la gent? Com ho veieu?
Perquè a veure, en un principi no. Ai, perdó.
Perdó?
No, que dic que en un principi no. Quan es va fer l'estat d'alarma i tothom a casa i tothom, es va paralitzar l'economia, en certa manera. Excepte els serveis essencials, es va paralitzar tot, no? Multitud d'ERTEs, que això també no hem estat a l'alçada, vull dir, la gent no ha pogut cobrar el salari quan tenia. Això, molta gent deia, és que no moriré de la Covid, però me moriré de gana, perquè és que no estic cobrant res, no puc pagar el lloguer, no puc pagar la hipoteca, m'embargaran el pis. Clar, vull dir... ha tingut unes conseqüències econòmiques brutals, no?, al principi. Un cop es va començar a veure, l'opinió personal, quan es va començar a veure, doncs que semblava que l'onada començava a baixar, què es va fer? Va fer un desconfinament total, perquè, és clar, ara hem de salvar l'economia. Llavors, aquí sí que vam posar per davant l'economia, perquè es havia vist els efectes que havia tingut, davant l'economia, que la salut. I el que s'ha de fer és conjugar les dues coses, no? És a dir, que si tu tanques una empresa, la gent pugui tenir doncs, uns subsidis que els hi permetin viure, que això és el que no ha estat. No ha anat acompanyat el poder deixar la feina per mantenir la salut, no ha anat acompanyat del sobreviure. Perquè si tu, els serveis, evidentment, han estat col·lapsats tots plegats, el CPE, tot està col·lapsat, llavors la gent no ha pogut cobrar. I el no cobrar, doncs, evidentment, tot va endarrerit, no? Això per una banda. I un altre efecte nefast, ja no només a l'economia, sinó a la pròpia salut, que apuntava abans, és que la gent diu, no em moriré de Covid, doncs que tinc un càncer diagnosticat fa 2 mesos i ningú m'operarà, perquè és que no hi ha quiròfans. Vull dir, això és molt trist. És molt trist i patologies de qualsevol altre tipus. No? La gent ha passat infarts a casa seva. Clar, és que ha sigut uns efectes nefastos per a tothom, no? Tant per l'economia com per la pròpia salut, perquè sí que s'han atès els pacients de Covid i s'han salvat molts pacients de Covid-19, però altres pacients, malauradament, ni tan sols han vingut a l'hospital per la por al contagi, no? I és clar, malament per la salut, malament per l'economia, i el que s'ha de fer és una reinversió brutal, brutal, amb salut, amb persones que treballem a la salut. Això és que és primordial. Vull dir, fins que no veiem que no és posar un pedaç aquí, ara de comprar uns respiradors, de comprar uns EPIs i sortim com podem, fins que no veiem que la inversió en salut té que ser la que venia sent en el seu moment i tot i així ara s'havia d'haver canviat el model, com deia l'Empar, o que fem un canvi de xip global i dotem de pressupost suficients, o no anirem enlloc, anirem posant pedaços. Ara vindrà aquest virus, demà passat vindrà no sé què, un altre dia vindrà, i és posant pedaços. Vull dir, això no ens ho podem permetre com a país. Clar, no som tercermundistes, per tant, hem de tenir una salut i una sanitat pública amb una qualitat òptima per la ciutadania, i això passa per tenir diners, per reinvertir diners, o canviar partides pressupostàries, poder no hem de subvencionar tants bancs i salvar tants bancs i salvar més les persones.
Empar, sí. Estàs d'acord?
Oh, i tant, i tant. Ja la crisi no, anterior que vam tenir ja no es va fer bé. No es va fer bé, algo van fer malament aquí. Hi ha països que van fer coses millors. Per exemple, Portugal va fer algo millor, no? Tenia un altre sistema polític i va portar la crisi de manera diferent. Aquí, clar, som un país que tenim molta població, hi ha ciutats molt grans, hi ha parts que estan vora desèrtiques. És que s'ha de fer un plantejament... Clar, però qui fa aquest canvi de model tan dràstic? Si després anem cada 4 anys de que me votin per sortir al govern. És que hasta això s'hauria de canviar. És que tot, si no, no avancem. Si és que es veu, llei d'educació, depèn de quin govern, una. Canvi el govern, una altra. La jovent, els nens, si no sabem quin... És que vull dir, és que és un descontrol tot. No, de veritat, s'hauria de canviar inclús... El sistema polític que tenim no funciona, no. O no sabem viure en democràcia, que podria ser, perquè som una democràcia molt jove, no fa tant que vam sortir d'una dictadura molt profunda, o som una democràcia molt jove que no sabem viure en democràcia i haurem d'esperar ser, no sé, 50 anys, igual les nostres futures generacions saben més.
No sé. Vosaltres penseu que reis emèrits que han de fugir del país, corrupció generalitzada a les altes esferes de la política, etc., influeixen amb el tipus de sanitat que tenim?
Són dues coses a part, no? Vull dir, això és intolerable. La corrupció d'aquest país, del rei emèrit, el de partits polítics corruptes, hi ha un problema de base, que és que ningú torna allò que ha robat. Ni a Catalunya, ni a Espanya, ni... Altres països dimiteixen a la mínima. Aquí no dimiteix ningú. Ningú dimiteix. I el rei emèrit s'hi ha fugit, però tornarà tot allò que s'han portat? Els Pujol tornaran el 3%? El PP tornarà? És que aquí ningú torna res. El càstig és que bé, o hi ha presó, o hi ha, bueno, un escarni públic, o el que sigui, però ningú torna. Si tots els diners robats de la corrupció, si reinvertissin en sanitat, evidentment podria influir. Però, esclar, som un país de pandereta, tots plegats. Aquí ningú, el que deia, no? ningú torna... El primer que s'ha de fer és que la persona que enganxa en una corrupció, d'entrada, a banda del càstig que li pugui caure pel sistema penal, A banda d'això, el primer que ha de fer és tornar allò que, de la manera que sigui, perquè aquests diners apareixeran d'un lloc a un altre. Els ha posat a nom d'un tercer, d'un quart, d'un cinquè, evidentment fora d'aquí. Doncs això és el que s'ha de perseguir, i que tothom torni primer allò que ha robat. I a partir d'aquí després els jutges. Però primer tornar. Però aquí, com que ningú torna res, doncs escolta'm, això...
Clar, tornar o pagar, no? Jo, si faig un desfalcament o faig un robatori, segurament vaig a la presó. Aquí la gent ha fet coses terribles, polítics han fet coses terribles i ni presó ni res. És que ja t'he dit que som una democràcia, que som una semidemocràcia, perquè cada 4 anys fiquem una papereta, que ja no saps ni quina papereta ficar, t'ho dic així clarament, jo no sé quina papereta. I llavors dius, jolín, és que clar, no hi ha valents, clar, que ja t'he dit, com que anem cada 4 anys votant, no hi ha valents que facin un canvi. És tot, és una roda, vull dir que hauria de canviar tot i no sé com. Jo no estic preparada per dir com, eh? Suposo que hi ha gent que sap molt, que segur que sap com.
És que, a veure, el que són l'estat del benestar, com ara l'educació i la salut, per exemple, hauria de ser governat d'alguna forma, gestionat d'alguna forma, amb independència del color polític que governés, amb una continuïtat, és a dir, ha d'haver... Doncs els plans de salut, que duren 3-4 anys. No. Hem de fer un pla de salut a Catalunya del 2020 al 2050. I marcar unes línies estratègiques, uns pressupostos, dotar d'uns pressupostos, unes línies marcades pel fer el canvi que necessita el nostre sistema de salut. I a partir d'aquí, governi qui governi, ha de portar això. És a dir, haurien de blindar d'alguna forma alguns gestors, bons gestors de la salut, no aficionats, ni gent que té un desconeixement profund de la sanitat, això també és un error que cometem, posem gent que no té ni idea aquí, allà, a tot arreu, i vinga assessors, i vinga a pagar i invertir diners amb assessors, perquè les persones que porten, que lideren aquest projecte, no tenen ni punyetera idea, i parlo així de clar. I un cop dit això, el que s'ha de fer és que aquests gestors tinguin una continuïtat a molts anys vista, de tal forma que si governa un partit o en governa un altre, aquella persona seguirà gestionant si ho fa bé, lògicament, no per amistats i compromisos polítics, que això és un error que tenim. Governa Esquerra Republicana, els meus amics. Governa Junts pel Cat, els meus amics. Governa el PSOE, els meus amics. No, perdoneu. La gestió d'una sanitat ha d'anar per sobre de la política, perquè estem parlant de vides. De vides, no estem parlant d'empreses de cotxes, estem parlant de persones humanes. I això ha d'anar per sort de la política. I la manera seria això, blindar els gestors, els bons gestors, amb coneixements de salut, per fer un pla estratègic a Catalunya a molts anys vistes. I governi, qui guanyi les urnes, aquelles persones haurien de tenir la independència per poder continuar liderant aquell projecte. I això no passa, perquè cada 4 anys canviem. Quants consellers portem amb els últims 10 anys? Moltíssim. Això no pot anar bé. Això no pot anar bé de cap manera. Cadascú té les seves idees, cadascú té els seus assessors, cadascú s'envolta perquè no només canvia el conseller o la consellera, canvia tot en picat. Canvia el president del CatSalut, canvia el director de l'ICS, canvia tot arreu. Clar, això no podem anar bé. És a dir, una persona que no pot fer un projecte a uns anys vista perquè sap que si fa una cosa o gasta un euro de més, al cap d'un mes saltarà, aquesta persona no pot liderar un projecte ni pot fer una bona gestió d'una salut, d'una sanitat pública. Això és impossible. Per tant, o canviem el xip, el que deia abans, o canviem el xip tots plegats, o anem a algú cas a posar pedaços a lo que vingui. I així no anem bé.
Sí. Un gran pacte per la sanitat, això seria genial.
Clar.
El que passa que, tal com dèieu, els polítics estan una mica lluny, no?, de les necessitats del poble i de la seva competència, del seu coneixement.
No, però podríem fer un gran pacte que totes les forces polítiques participessin, encara que triguessin 2 anys en fer-ho, però que diguessin, ja ho tenim. I això no es mou hasta que, vamos, mentre funcioni, es fa això. Governis tu, governi jo, o governi l'altre. I venga, i continuem. Pot haver petits canvis, no? Però és veritat, tenia raó la Maria Àngels. Si canvia el conseller de salut, és un exemple, pot canviar el gerent del meu hospital. O sigui, canvia tot. Llavors, el que havia entrat i tenia un projecte que te l'ha explicat i és meravellós, bueno, com que ha marxat ja no ha tingut temps de fer aquell projecte i ara entra fulanito de tal que té otro projecte i ja tampoc donarà temps de fer-ho. És el que passa. Aquesta és la síntesi. No dona temps a fer cap projecte.
Molt bé, el temps ens passa volant amb aquest programa i resulta que ja estem arribant a l'hora. Precisament aquest programa de la República és per poder pensar i poder imaginar un futur millor per a les persones i us agraeixo molt tots els vostres comentaris, opinions, perquè jo crec que qui escolti i entre ells possiblement hi hagi algun polític, també els ajudarà a reflexionar. Perquè finalment la República és la veu del poble, és el que hauria de ser la política del dia a dia. Moltes gràcies, Empar, i a tu també, Maria Àngels, moltes gràcies perquè ha estat un programa molt complet. Us dono les gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. Els dijous de 7 a 8 de la tarda a Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. Ja aquesta realitat, aquesta brillant realitat.